Força Esports, Catalunya Ràdio, Òscar Fernández.
Som divendres, demà comença la Lliga de Primera i de Segona Divisió i durant la setmana us hem explicat que hi havia molts temes que estaven a l'aire i que hi havia moltes incerteses. Avui se n'ha solucionat alguna, però n'hi ha d'altres que no. Per exemple, ahir us explicàvem que la transmissió televisiva del Racing Barça corria perill. Doncs bé, l'enfrontament entre Mediapro i Sogecable fa que a hores d'ara, quan falten menys de 24 hores perquè comenci la Lliga, no se sàpigui quin partit es transmetrà demà a la nit en obert, ni tampoc si diumenge podrem veure en alguna modalitat el Racing Barça. Montse Mir, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dies i hores de reunions, amb tot per decidir, però les dues parts estirant la corda al màxim. De moment no hi ha acord.
Tot continua igual que ahir i ara amb menys hores per negociar si això encara és possible. De moment, les conclusions són que el Racing de Santander-Barça de diumenge, ara mateix i si no hi ha canvis, no es transmetrà i que en principi hi haurà tres partits en obert. Dissabte el Sevilla-Getafe de les Autonòmiques i la Sexta, també el Múrcia-Saragossa, que en principi la Sexta ha anunciat que l'oferirà a continuació i en diferit, i el diumenge el València-Vila-Real.
Jo no recordo un cap de setmana amb tres partits de la Lliga de Futbol de Primera Divisió transmetre mesos en obert, sense pagament per veure. Això és perquè són tots equips d'una mateixa plataforma, entre cometes.
Són equips dels quals en té els drets Mediapro, que té una baralla oberta amb l'altra, amb Sogecable, i que, com que també té els del Racing de Santander, no autoritza, per tant, la transmissió televisiva del partit del Sardinero, si, evidentment, i com dèiem abans, d'aquí a diumenge les coses no canvien totalment i ja acord.
Si fem una mica de memòria, les desavinences entre les dues parts, entre Sogecable i Mediapro, ja fa temps que duren, però especialment es van, doncs, potenciar, per dir-ho d'alguna manera, dimarts, quan Sogecable va anunciar que suspenia el partit en obert del dissabte a la nit perquè Mediapro, sempre segons Sogecable, li deu diners.
I llavors és Mediapro que contraataca dient que no només donarà aquest partit en obert, que recordem-nos el Sevilla-Getafe, sinó que també taparà, entre cometes, els del pay-per-view dels equips dels quals en tenen els drets, que són Racing, Sevilla, Atlètic, Saragossa, Múrcia, València, Vila-Real i Llevant. Avui, a més, hi afegeix que tres dels partits seran en obert i que un, el València-Vila-Real, coincideix precisament amb el partit del Canal Plus de diumenge al vespre i, per tant, la interpretació que se'n fa és que les posicions ara mateix, més que acostar-se, s'estan allunyant. Si no hi ha canvis, Sogecable fins i tot podria enviar notaris al costat dels seus equips als camps on Mediapro, com el cas del Sardinero, no els autoritza a transmetre els partits.
Doncs ja veieu que en tot aquest tema sempre afegim a hores d'ara, si no hi ha cap canvi, de moment, i és que les negociacions estan obertes. Durant tota la tarda hi ha hagut contactes entre les dues parts, més que apropar-se. El que han fet és allunyar-se'n, per tant, de moment són pessimistes i la cosa pinta negra, però veurem. Insistim en això de moment, a hores d'ara, i esperar què és el que passa fins diumenge. Però sembla ser que no es veurà el Racing Barça ni tan sols en pagament per veure. Sense saber, doncs, si hi haurà tele o no, el Barça debutarà al Sardinero diumenge a la tarda. Serà el moment en què podrem aclarir tots els dubtes que se'ns havien plantejat durant la pretemporada. Sabrem com juga el nou equip de Rijkaard, com s'adapten els nous fitxatges, quins cracs surten a l'equip titular i si l'esperit de sacrifici s'ha recuperat o no. Fins ara només havíem pogut sentir les opinions prèvies de la majoria d'estrelles blaugrana sobre si acceptaven, per exemple, o no, la banqueta quan els toqui. Dic la majoria perquè ens faltava escoltar una estrella. Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda.
I que ens faltava escoltar una estrella, la gran estrella, Ronaldinho Gaúcho, fins ara no havia dit si acceptarà o no la banqueta quan li toqui. Suposo que li heu preguntat, però em fa l'efecte que per més que heu preguntat, ell mullar-se... no s'ha mullat.
I fins i tot ha evitat avui dues paraules quan li preguntàvem per aquesta qüestió. Suplència i banqueta. En cap moment l'hem escoltat el brasiler utilitzar aquests termes. Ni suplent ni banqueta. Ja pots imaginar-te per on ha anat el discurs de Ronaldinho. Quan li han preguntat com assimilaria entrar en algun moment en les possibles rotacions, Ronaldinho ha dit que el que vol sempre, en tot moment, es jugar sin contemplar otras posibilidades.
Como todo jugador, siempre queremos estar jugando, ¿no? El máximo de tiempo posible. Yo no soy diferente, ¿no? Quiero estar bien físicamente para jugar el máximo, entonces no, lo que quiero es estar jugando, ¿no? Como todos. Y bueno, esto quien va a decidir es lo míster, ¿no? Entonces, a mí toca trabajar para estar bien, para jugar el máximo posible.
Parlo de memòria, però diria que és el primer crac que no assumeix que quan li toqui li, doncs, acceptarà la banqueta, perquè ho va dir Eto, ho va dir Henry, ho van dir tots.
Tampoc ha dit que hi ha
no
cap problema, eh?
Exacte.
El que passa
però
que
és molt hàbil i molt llest i ha evitat pronunciar-se, no només en aquesta qüestió, sinó en d'altres que també podrien generar polèmica.
Sí, per exemple, el codi intern, el famós nou codi de disciplina interna que hi ha al vestidor del Futbol Club Barcelona, quan li han demanat per aquesta qüestió, Ronaldinho s'ha limitat a dir que els jugadors, l'equip, ja n'han parlat sobre el que van fer malament la temporada passada i que ara estan centrats en tornar a ser un equip guanyador, un equip campió. Ronaldinho, això sí, ha afegit que veu el grup més centrat, més concentrat que la temporada passada.
Los jugadores que han venido son todos jugadores con mucha experiencia y con mucha gana de triunfar. Entonces, veo todos jugadores conocidos mundialmente, pero no todos con pies al suelo. Entonces, veo el equipo más motivado que nunca, el vestuario todo centrado en hacer su mejor.
A títol individual, també hi ha hagut formulació de propòsits de Ronaldinho a només dos dies de començar la temporada oficial. Aquests propòsits individuals passen per fer el seu millor any des que va arribar al Barça.
Això ho té difícil. Millorar la temporada passada, no. Però no. Fer el seu millor any al Barça ho té complicat perquè ha fet anys molt bons.
Sí, recordem el primer any quan va arribar, els sis primers mesos van ser, els sis segons mesos, la segona part de la temporada van ser espectaculars. Déu-n'hi-do també les temporades posteriors. Ronaldinho el que vol és fer el seu millor any al Barça en aquesta cinquena temporada al Camp Nou.
Me voy a esforzar para que sea mi mejor temporada, ¿no? Entonces, estoy trabajando para esto, para que sea mi mejor temporada. Mi objetivo es siempre estar mejorando, entonces lo que he dicho es esto, ¿no? Estoy trabajando para que esta sea mi mejor temporada con el Barça.
El que ha estat avui un dels millors entrenaments de Ronaldinho i dels seus companys d'aquesta pretemporada. Rijkaard ha quedat tan content que ha suspès l'entrenament que havien de fer aquesta tarda.
No sé si m'agrada i si em tranquil·litza gaire que el millor entrenament de tota la pretemporada hagi estat l'últim.
El penúltim, demà encara tenen temps.
Clar, i demà serà més fort, molt bé.
Hora i tres quarts de sessió. Aquest any la durada de les sessions
s'allarga,
ha augmentat considerablement. Segueixen entrenant-se Marc Crosas i Jesús Olmo amb el primer equip. Tenen opcions d'entrar a la convocatòria, per què no? Perquè Rijkaard, entre lesionats i jugadors que no poden disputar el partit de Sant Andreu per diverses qüestions, Giovanni Dos Santos, Milito, per sanció, doncs només té 18 si contem Ezquerro i Mota, que són els dos descartats. Veurem demà la primera convocatòria de la temporada després de l'últim entrenament, que serà porta tancada al matí al Camp Nou. A la tarda, viatge cap a Santander.
Doncs demà sabrem aquesta convocatòria, la podreu conèixer a Catalunya Informació, també a Catalunya Ràdio. Atenció, que demà a la tarda tornen els programes, entre cometes, d'hivern, no podríem dir-ho així, però sí de temporada normal. El Tot Gira demà torna a tenir doncs, un plantejament purament esportiu. Per tal de seguir, entre d'altres coses, l'actualitat del Barça, que diumenge jugarà a partir de les 7 al Camp d'Esports del Sardinero a Santander. Potser no hi haurà tele, però sí que hi haurà ràdio i la transmissió d'en Puyal.
L'important és participar. Guanyar no ho és tot. El que compta són les bones intencions. Res d'això val quan es tracta del Barça. D'entrada, tenim els millors jugadors. Ara només s'ha de guanyar la Lliga. Torna la transmissió d'en Puyal a Catalunya Ràdio. Aquest diumenge a les 7 de la tarda, Racing de Santander-Barça. El Barça s'estrena al Sardinero amb un equip nou de trinca. Aquest diumenge seguiu el Racing Barça amb la transmissió d'en Puyal a partir de les 6 a Catalunya Ràdio. Tenim els jugadors. Tant de bo tinguem equip.
La transmissió d'en Puyal de futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Quan portes des dels 7 anys somiant a jugar al Camp Nou, el dia que finalment ho fas, el nen que tu eres també hi juga.
Joan Oriol, un dels 50 titulars de l'avís a Barça que han fet realitat el somni de jugar al Camp Nou. La Caixa, patrocinador oficial del Futbol Club Barcelona. Demana l'avís a Barça en qualsevol oficina de la Caixa. Informa-te'n a busquemtitulars.com.
Benvingut al paradís de les converses interminables. A continuació, escull el tipus de conversa que desitja. Si escull una conversa...
La mar de llarga.
Premi més. Si escull una conversa...
Per quedar-se ben a gust.
Premi coixinet.
Aquest estiu descobreix el teu paradís amb Movistar. Aconsegueix el teu pack Movistar amb un Motorola W208 des de 39 euros i fins a 100 euros de saldo.
21 establiments al seu servei a Barcelona, Tarragona i Girona. 902-360-000.
No t'havies imaginat mai poder gaudir tant de la Lliga. Viure l'emoció de cada gol i no perdre't en cap detall.
Aquest any, amb Ono, seràs l'amo de la Lliga. Contracta el combinat de telèfon, televisió i internet i gaudeix dels 20 partits que vulguis per només 30 euros. A més, no paguis el combinat fins al setembre. Entra a Ono. Truca al 1400.
Falten 4 minuts per arribar a 3 quarts de 9 a l'Espanyol. També tot està a punt pel debut a la Lliga. Serà diumenge a Montjuïc contra un nou vingut a la categoria, contra el Valladolid. Els jugadors i tècnics blanquiblaus han seguit els últims dies una línia de prudència sense voler valorar on han d'estar els objectius de l'Espanyol aquesta temporada. Aquesta mateixa línia de prudència és la que fins ara han seguit els directius, potser aprenent d'errades d'altres anys quan van col·locar massa amunt els objectius anuals. Però no tots els directius han estat capaços de mantenir la línia de prudència. Ara en sentireu un que col·loca pressió a Valverde i als seus jugadors. Albert Benet, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Daniel Sánchez Llibre sí que ha mantingut el discurs, ha dit que ell no vol posar objectius, que anem partit a partit, que ja veurem, però, en canvi, un vicepresident esportiu ha parlat amb tu i, déu-n'hi-do, no es queda curt, eh? Sebastián Javier.
Això mateix, ja va dir l'any passat que l'equip acabaria entre els 6 primers, l'Espanyol va acabar a l'onzena posició, segurament perquè va prioritzar la Copa de la UEFA. Sense competició europea aquesta temporada, el vicepresident esportiu pronostica a Catalunya Ràdio que l'Espanyol acabarà entre el quart i el sisè lloc a la Lliga. El seu objectiu de mínims és tornar a la UEFA la temporada que ve sense descartar quedar entre els quatre primers i, per tant, accedir a la Lliga de Campions.
L'Espanyol té equip a quedar sis primers, segur, però segur. És que tenim que quedar, que tenim que tornar a la UEFA, tenim que tornar a Europa. És un equip mig-alta i hem que estar ahí. Ens interessa UEFA. UEFA, i si és campió, fantàstic. I per què no? Per què no quedem els quatre primers? Però entre els quatre i els sis primers aquest any estarem. No estem en UEFA, tenim un partit menys cada 15 dies i això pues, també a l'equip està en millors condicions.
Tant de bo l'encerti Sebastián Javier i l'Espanyol acabi entre els sis primers i es classifiqui per la UEFA o per la Champions, em sembla que és com l'ha anomenat ell aquesta competició, la pròxima temporada. Però els directius haurien d'aprendre que aquests talls de veu són els que després, al final de temporada, poden ser recuperats de l'arxiu si la cosa no va com havia d'anar. Esperem que això no passi, perquè Daniel Sánchez Llibre, que avui també ha parlat, no ha fet referència a objectius.
Se li ha preguntat, lògicament, si ha hagut de referir. Sánchez Llibre diu que l'objectiu ha de ser fer una lliga digna, ho ha dit així textualment, sense concretar, sense parlar, per tant, ni de UEFA ni de Champions.
Molt millor això, que no després sí. Queda retratat, segons com.
Sí, perquè se't pot girar en contra, no? En qualsevol cas, també ha dit que s'ha de lluitar per una competició, la Copa del Rei, que també sembla feta a mida de l'Espanyol pel que s'ha vist les últimes temporades. Daniel Sánchez Llibre, que ha visitat aquest matí la plantilla a Sant Adrià, ha explicat que l'Espanyol seria dels clubs amb més ingressos per venda de jugadors si haguessin acceptat totes les ofertes que han arribat aquest estiu.
Si aquest any haguéssim vengut tot el que totes les ofertes que ens han vingut, l'Espanyol hauria sigut possiblement, si no el primer, el segon club que més ha xifrat en quant a ventes. Hem dit que no a moltes ofertes, inclús algunes que no han sortit ni a la llum pública, i ja et dic jo que haguéssim pogut fer un ingrés multimilionari si haguéssim dit amén a tot, però hem de pensar més en l'equip.
En aquest sentit, el president de l'Espanyol es mostra satisfet que el club no tingui la necessitat de vendre, que sí que tenia tradicionalment. Daniel Sánchez Llibre serà entrevistat aquesta nit al programa Els millors anys de la nostra vida.
Doncs veurem què és el que afegeix. Avui hem de parlar d'un fitxatge de l'Espanyol, un davanter, no per suplir Pandiani, perquè en teoria no ve pel primer equip, ve pel filial.
Sí, perquè la secretaria tècnica descarta ara mateix fitxar immediatament el substitut de Pandiani. Queden poques hores o pocs dies perquè es tanqui al mercat i no acabarà arribant segurament aquest davanter. Cito Riera, el germà d'Albert Riera, fitxa per jugar en principi a l'Espanyol B, amb opcions, esclar, de fer-ho també al primer equip si el tècnic Ernesto Valverde ho considera necessari. El fitxatge de Cito arriba l'endemà que Albert Riera segellés la millora i l'ampliació del contracte fins al 2011. Sebastián Javier, també en declaracions a Catalunya Ràdio, destaca la projecció de Cito i el fet que el fitxatge tingui a més un plus. Li treuen un jugador al Futbol Club Barcelona.
Cito Riera és un nano que ja fa temps que l'agradaria venir a l'Espanyol. Una que té el seu germà i un altre que ell sap que aquí pues, jugarà en una categoria molt més alta que el Barcelona B i con un futur molt gran de pujar al primer equip, el qual en el Barcelona això no ho tenia. Sí, la veritat és que les relacions Espanyol-Barça no són dels millors, però bueno, ells també venen aquí, s'emporten els nostres jugadors i si nosaltres podem portar algun d'ells, pues, bueno, millor que millor.
Doncs és la particular revenja de Sebastián Javier contra el Futbol Club Barcelona. El Barça i l'Espanyol debuten diumenge a la Lliga, però el campionat comença demà a les 8 del vespre al Santiago Bernabéu amb el derbi madrileny. A banda de la rivalitat habitual entre els dos equips, aquesta vegada s'hi afegeixen altres aspectes. Ricard Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Aquests dos són els clubs que més diners s'han gastat en fitxatges i hi ha certa expectació per veure com funcionen aquests dos projectes tan, tan revolucionats.
Doncs mira, per començar, el primer que ha deixat clar l'entrenador del Madrid avui, Bert Schuster, és que Robben i Heinze, les dues últimes incorporacions del Madrid, han quedat fora de la convocatòria.
Han venido a un club muy grande y para triunfar y para estar bien, yo creo que hay que estar en muy buenas condiciones. Creemos que ahora mismo no están en esas condiciones para ayudarnos lo máximo, por eso tienen un plan específico de unos días, de una semana a otra, aprovechando también el parón de la selección y a partir de ahí creo que van a estar en plenas condiciones como el resto del equipo.
Schuster diu que els partits dels internacionals amb les seves seleccions han anat molt bé als seus jugadors per oblidar-se de la derrota encaixada a la Supercopa davant el Sevilla. Tot i això, accepta que el pessimisme envolti en aquests moments les graderies del Bernabéu.
El Atlético Madrid parece, como se dice por fuera, que es el más favorito, no me sorprende mucho porque yo lo que estoy viendo que todo lo que hacemos como todo malo, entonces es normal que el Atlético o cualquier equipo que nos va a enfrentar ahora que es favorito.
El rival, l'Atlètic de Madrid, visitarà el Bernabéu amb l'objectiu de demostrar que els diners que s'han gastat la secretaria tècnica en fitxatges com els de Forlán, Simao, Raúl García, Reyes o Luis García serveixen per tenir el potencial necessari per afrontar grans reptes aquesta temporada. L'entrenador Javier Aguirre, de l'equip matalasser, ja avança que el seu equip jugarà sense complexos.
Nosotros queremos poner el ritmo, nosotros queremos jugar sin complejos de tú a tú, aunque sea campo rival, aunque sea el Real Madrid, no somos menos que ellos, ¿no? Así como digo que hay que respetarles, también te digo que vamos a pelearles a la cara y vamos a luchar por los tres puntos porque no nos sentimos menos ni inferiores.
L'últim campió de Lliga debutarà demà davant els seus aficionats a les 8 del vespre. En 2 hores més tard començaran el Múrcia, Saragossa i el Sevilla-Getafe.
Doncs precisament en aquest últim partit, en el Sevilla-Getafe, hi jugarà Daniel Alves. Mira que ha estat pràcticament tot arreu. El podria haver jugat, perquè finalment crec que ha quedat fora de la convocatòria, Montse, però, en tot cas, totes les ofertes que ha tingut, les possibilitats de marxar, no s'han produït, perquè el Sevilla no li ha deixat, no li ha permès marxar. Va tornar ahir de la concentració amb la seva selecció, la del Brasil, a l'aeroport no va voler parlar, però sí que va demostrar que estava força empipat, avui ha fet roda de premsa, i ha quedat ben clar que content amb Del Nido i amb el Sevilla, no està Alves.
De moment no es compleix la frase tòpica que es diu sovint, la de que un jugador se'n vol anar, acabarà fent-ho, però no es pot negar que Dani Alves fa tot el possible per aconseguir-ho. Avui, un dia abans de començar la Lliga, ha tornat a repetir el que ja fa força dies que li sentim, que vol aprofitar l'oportunitat, que se'n vol anar i, sobretot, que no està content amb el tracte que ha rebut del president José María del Nido.
És l'oportunitat de mi vida i jo sigo pensant que me quiero ir, que és mi oportunitat i que no la voy a dejar passar. Sí, es cierto que estoy pues decepcionado con el trato que me lo han dado, ya que yo en los 4 años y medio que he estado aquí me he partido la cara por ese club y me esperaba un poquito más de respeto hacia mí y hacia mi persona por cómo me he portado hasta el momento. Y ese momento pues por parte del que manda en el Sevilla pues no lo tengo.
Segons Alves, l'acord amb el president del Nido era que si rebia una bona oferta per ell l'estudiaria, li facilitaria la sortida i diu que aquests últims dies ha rebutjat una oferta de 36 milions d'euros. Recordem ja que fa uns dies el traspàs d'Alves al Chelsea pràcticament estava tancat, en aquest cas per 30 milions d'euros, però en rebre una altra oferta pel jugador del Madrid i superior a aquesta xifra, del Nido va demanar més diners al club anglès, el Chelsea no va a pujar a l'oferta, va optar per fitxar l'ex blaugrana Giuliano Belletti i el que deies, Alves continua al Sevilla però demà no començarà la Lliga, ha dit que ha arribat de la selecció amb uns problemes musculars.
Com a mínim sospitosos, però si Alves tenia alguna esperança de fitxar pel Chelsea, que és l'equip que més interessat s'hi havia mostrat, avui en la presentació de Giuliano Belletti, José Mourinho, l'entrenador del Chelsea, ha anunciat que de fitxatges no n'hi haurà més.
Diu que té la plantilla tancada pel que fa a fitxatges, que té els jugadors que volia, ha afegit però que podria haver-hi una baixa abans del 31 d'agost perquè li agradaria disposar només de 26 jugadors i amb totes les posicions doblades. Segurament aquesta baixa serà el lateral Glenn Johnson, perquè a la mateixa posició hi juguen Belletti i també Ferreira.
Aquest cap de setmana comença, doncs, la Lliga de Primera Divisió amb tots aquests temes d'interès. També comença, però, la Lliga de Segona amb un únic representant català, el Nàstic de Tarragona, que continua a hores d'ara, Ricard, a contrarrellotge fitxant jugadors. Avui mateix n'han presentat un parell.
Doncs sí, avui s'han incorporat els dos últims jugadors de rival, el central mallorquí Pedro Mairata, procedent de l'Almeria, i el davanter veneçolà Miku, que arriba del València Vell, enguany jugarà a Tarragona, com s'ha dit. L'entrenador grana Javi López ja ha avançat que, tenint en compte les baixes, és molt possible que entrin en la primera convocatòria de la temporada.
Pues casi que sí, porque si no me parece que no vamos a hacer 18. O sea que me parece que va a ser sí o sí. Son jugadores, Mairata a lo mejor tiene un poquito, pues bueno, el tema de que no ha hecho demasiados partidos en pretemporada, ¿eh? Pero lleva entrenamientos diarios de mañana y tarde, o sea, a nivel físico está bien, le faltará un poco de ritmo de competición, pero bueno, lo normal, eso se lo daremos nosotros aquí a través del entrenamiento y de las cosas que hacemos nosotros, y Miku viene de jugar, o sea, viene de jugar con Venezuela.
Miku i Mairata són dues de les 17 incorporacions que ha fet el Nàstic per afrontar el repte de recuperar la primera divisió, categoria que van perdre la temporada passada. El primer rival que hauran de superar és l'Alavés. L'equip de Vitoria comença una nova etapa després d'estar 3 anys sota la direcció de Dimitri Peterman. El tècnic Javi López ja té ganes de seure a la banqueta del nou estadi en un partit oficial.
Primer partido de competición y ya teníamos ganas. Si el rival es el Alavés, podía haber sido cualquiera. Rival importante, y yo creo que al final en la categoría todos son buenos equipos y todos tienen dificultades, y bueno, pues vamos a intentar trabajarlo bien para merecernos después del partido los 3 puntos.
Els granes debutaran diumenge a les 8 en una lliga competitiva amb històrics de primera com la Reial Societat, ex de primera com el Celta i grans plantilles que també tenen el repte de pujar com el Xerès, l'Albacete i el Numancia.
O un altre equip que durant tota la pretemporada ha omplert molt els titulars, el Granada 74. Ja sabeu, aquell embolí que hi havia perquè el Granada 74 va comprar les accions del Ciutat de Múrcia, que desapareixia, la Federació Espanyola no acceptava que el Granada 74 jugués a segona, la Lliga de Futbol Professional sí que ho acceptava. Finalment van pactar que el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport a Lausana fos qui posés una mica d'arbitratge en aquest cas, i avui, Montse, el Tribunal ha donat la raó a la Lliga de Futbol Professional i, per tant, al Granada 74, que demà jugarà a segona.
El club andalús, presidit per Carlos Marsà, va comprar les accions i els drets de competició del Ciutat de Múrcia, i d'aquesta manera es considerava legitimat per ocupar la plaça de segona A que deixava lliure aquest equip murcià. La federació considerava que això era il·legal i per això denegava els drets del Granada 74, i davant la desaparició del Ciutat de Múrcia volia repescar el Madrid Castilla, que és l'equip que va baixar a segona B. Avui el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport, l'entitat que havia d'arbitrar el cas, ha donat la raó a la Lliga i el Granada 74, que demà podrà debutar, per tant, jugant al camp del Cádiz, i és que quan es pren una decisió del TAS no hi ha volta de full, és a dir, és una decisió definitiva.
Perquè, a més, les dues parts havien acceptat que el que decidís el TAS és el que finalment s'acabaria acceptant. Demà, per tant, el Granada 74 debutarà a la segona divisió A. És un cas molt semblant, pràcticament idèntic, a un que teníem el grup català de la segona divisió B. És el del Mi Apuesta, que l'any passat estava a Figueres i que el seu president va decidir traslladar a Castelldefels. Finalment, aquesta mateixa tarda hi ha hagut també resolució d'aquest cas.
Sí, però en aquest cas no s'ha necessitat l'arbitratge d'aquest Tribunal d'Arbitratge de l'Esport de Lausana. Després de tot l'estiu d'estira i arronsa entre la Federació Espanyola i Enric Flix, avui la Federació ha claudicat. Aquesta mateixa tarda la Federació Espanyola ha enviat un fax a la catalana acceptant el trasllat del Mi Apuesta Figueres a Castelldefels, com explica el mateix Enric Flix.
Avui a la tarda, a les 6:10, hem rebut comunicació per part de la Federació Catalana. Conforme la Federació Catalana, ja havia rebut comunicació de l'Espanyola dient que el Mi Apuesta Castelldefels estava plenament acceptat i que el diumenge es jugava a futbol als Canyars, a Castelldefels, Mi Apuesta Castelldefels contra el Centre d'Esports Sabadell.
Enric Flix, president del Mi Apuesta Castelldefels, a partir d'ara que, com sentíem, començarà doncs jugant aquest partit contra el Sabadell. Aquesta decisió final de la Federació Espanyola ha arribat abans que el TAS hagi acceptat el Granada 74 a segona A, i per tant és una decisió independent. Com dèiem, diumenge al migdia, a 11:45, es farà el debut oficial del Mi Apuesta Castelldefels al municipal dels Canyars contra el Centre d'Esports Sabadell. És una plaça històrica, com Figueres, es queda ara, per tant, i de moment, sense futbol a la segona divisió B, el seu equip principal serà ara la Fundació Esportiva que milita Primera Catalana.
Me gusta el fútbol porque soy
Dios en casa por un día
sentadito en mi sofá
veo la Champions y la Liga
no quiero perderme nada
del domingo y su jornada.
Ens agrada el futbol. Per això nosaltres t'ho donem absolutament tot. La Lliga, la Copa, la Champions. Canal Plus, la casa del futbol, en exclusiva Digital Plus. Abona-t'hi per tan sols 19,95 al mes. Truca al 902 170 902.
Si ja has sentit 100 vegades la cançó de l'estiu i has menjat paella al costat de 3.000 guiris, és normal que estiguis desitjant que s'acabi l'estiu i que comenci ja la Lliga. Per això Imagenio et porta la Lliga, perquè al final de l'estiu comenci de la millor manera i gaudeixis durant tota la temporada dels 4 partits al mes que més t'agradin pel preu d'un. Perquè la millor manera de seguir la Lliga és a Imagenio, i el millor futbol també. Contracta-ho a l'1004 i Telefònica Online.
Joan Laporta té molt a dir sobre el Barça.
I avui som la referència a nivell del que és el futbol.
I aquest dilluns a la nit seran directe els millors anys de la nostra vida. Si cal, fins i tot per parlar de galàctics i d'alienígenes.
Un extraterrestre veu el món i veu el Barça, la Coca-Cola i veu un... no sé què més, no?
Aquesta temporada venim forts i, per començar, no ens estem de res. Aquest dilluns, a partir de les 11, obrim el curs i ho fem amb el president del Barça.
Tinc certa por, certa por.
A Catalunya Ràdio, els millors anys de la nostra vida, amb Bernat Soler.
Falten 4 minuts per arribar a les 9. A la Fórmula 1 ahir no van poder sentir a Istanbul els pilots més buscats del Mundial, Hamilton i Alonso, perquè McLaren no els va permetre parlar. Avui, en canvi, sí que hem sentit les explicacions de Fernando Alonso. Anem a Istanbul, Oriol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Alonso deia, avui l'hem sentit i tinc la impressió que ha intentat seguir les ordres de McLaren per dissipar dubtes, tot i que no sé si ho ha acabat d'aconseguir.
No se n'ha acabat de sortir. El doctor Jekyll, el Mr. Hyde, amb el qual s'ha convertit Alonso les últimes setmanes, no se n'ha acabat de sortir amb la nova política comunicativa de McLaren. Tenim dues declaracions perquè resolguin el futur d'Alonso a l'escuderia britànica. Aquesta és la primera versió.
No lo sé dónde voy a correr el año que viene. Es imposible saberlo. Lo único que sé es que tengo contrato con McLaren y que aquí sí que puedo correr, ¿no?
Tots hem jugat el joc de les 7 diferències. Ara escoltem la segona versió.
No, jo sí, no sé. Yo tengo contrato con McLaren y aquí voy a correr, ¿no? Si no pasa nada raro. O sea que lo mismo que la guerra entre nosotros dos, ¿no? Está bien escribir todo, a ver dónde puedo ir, encuestas y todo esto, pero bueno, a día de hoy tengo contrato aquí y voy a correr aquí y no hay mucha especulación en eso.
Molt il·lusionat, Oriol, no sembla, amb continuar amb McLaren, no? Diu, tengo contrato aquí, és a dir, que sembla que tota la impressió que si pogués, se n'aniria.
Si pogués, se n'aniria, però la qüestió i la pregunta és a on aniria ara, perquè BMW ja va anunciar que renova els seus dos pilots, Robert Kubica i Nick Heidfeld, per la propera temporada. Ferrari ja està ple i, per tant, només podria tornar a Renault amb un sucós contracte o bé haurà de quedar-se a McLaren, com a mínim, la propera temporada. Amb Hamilton ja s'ha vist que la relació les últimes setmanes era molt pèssima, doncs avui Alonso també ha explicat que res de res, que tot són invencions i que són la mar d'amics.
Lógicamente no puedes tener una amistad increíble, pero bueno, yo no tengo ningún problema con él, ¿no? Ni me ha hecho nada a mí en particular, yo no le he hecho nada a él tampoco y nada, ayer nos vimos también para hablar de Hungría, ¿no? Intentar ya olvidarlo. Él me pidió disculpas por lo que pudiese haber hecho y le dije que también hice algo mal que me lo dijese y nada más, ¿no? Y ya te digo, no hay ningún problema ni con él ni con nadie. Intentamos hacer cada uno nuestro trabajo y si hay problemas no es él el hombre, ¿no?
Doncs tot aquest zapicabaralla entre els dos pilots de McLaren ha deixat molt en segon pla els resultats esportius. Avui hi ha hagut entrenaments a Istanbul.
Sí, entrenaments lliures, primera i segona sessió. A la primera domina Kimi Raikkonen, Fernando Alonso està tercer i Lewis Hamilton està quart. A la tarda no li han anat tan bé les coses de l'Asturià. Ha estat sisè en una sessió que ha dominat el seu company d'equip, Lewis Hamilton. Haurem d'estar pendents demà de la sessió tercera dels entrenaments lliures i a partir de les 2 de migdia la lluita per la pole position. Veurem si la fricció entre Hamilton i Alonso és ficció o si bé és una cosa que s'ha resolt al llarg dels últims dies.
Doncs aquest cap de setmana sortirem de dubtes. Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda.
Xevi Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Ara fa uns dies dèiem que el Barça desestimava el fitxatge d'Àlex Acker perquè estava lesionat, ara la porta no està del tot tancada.
Sí, de fet el club està redactant un nou contracte que no tanca les portes del fitxatge del nord-americà. El nou contracte, per això, estableix que només es fitxarà a Acker pagant-li el sou per quan jugui. Ell insisteix que podrà començar la Lliga, els serveis dels mèdics del Barça no ho veuen així, tot i això el Barça encara busca dos fitxatges, un per això, si el fitxatge d'Acker s'acaba produint, seria temporal.
I Montse està jugant la selecció espanyola d'hoquei reserva a l'europeu.
Són semifinals de l'europeu, han empatat a 3 amb Alemanya, per tant s'haurà de jugar la pròrroga. Ja s'ha classificat Holanda, que ha guanyat per 7-2 Bèlgica la primera semifinal d'aquest europeu. Els tres primers aniran als Jocs de Pequín.
Doncs el resultat d'aquesta pròrroga, juntament amb la resta de l'actualitat esportiva, a partir de les 11, els millors anys de la nostra vida. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, bona nit.